Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 17 de març de 2026. Benvinguts al magazín, a l'antena del Penedès en xarxa, que us acompanyarem des d'ara i fins les 12, en nom de tot l'equip que està a punt ja a Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Canal 20. Des de Ràdio Vilafranca us saludem Marc Pujol, que s'encarregarà de les vies tècniques i la tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Nosaltres hi serem com cada matí, però afortunadament hi ha moltes més veus i convidats que ens acompanyaran, així com els col·laboradors habituals. D'aquí uns instants, el Marc Paredes, el nostre home del temps, que ens porta la meteo d'aquests primers dies de la setmana. Tot seguit, l'il·lustrador i escriptor Òscar Cerdà, que avui ens vol presentar una figura icònica del món del còmic, Antonio Hernández Palacios. A 9:45, flash informatiu, 5 minuts per escoltar com es lleva aquest matí de dimarts a l'Alt i al Baix Penedès. I una de les qüestions que abordarem al llarg del dia és la vaga de mestres, una vaga territorialitzada que avui ha començat al Penedès també. Aquests darrers mesos s'han anat acumulant fenòmens meteorològics excepcionals d'envergadura, ventades, pluja, danes que han posat a prova infraestructures i equipaments públics arreu de les nostres comarques. A partir de 9:45, roda política dedicada a abordar aquestes qüestions amb regidors de Protecció Civil o amb alcaldes de casa. Començarem amb el regidor de Protecció Civil de Vilafranca, Jordi Junyent. Tot seguit parlarem amb la Judit Vidal, alcaldessa en funcions de la Bisbal del Penedès. A les 10 farem una pausa per el butlletí de notícies i reprenem la roda política a les 10:06 amb Jordi Álvarez, alcalde d'Olèrdola, i Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní. A 10:45, de nou flash informatiu, aquests 5 minuts diaris vitals per posar-nos al dia del que passa als nostres municipis i seguir. I per desengreixar una mica, Xavi Roig, sommelier de Calfero, i David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol, ens porten la gastro, aquests maridatges mensuals que ens fan salivar de mala manera. Obrirem la tercera hora a les 11:00 amb el Català al carrer, amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, amb una petita classe que ens acostarà a la Sònia Moll des de Ràdio Sant Sadurní, avui sobre frases fetes i el concurs. I, com sempre, regalant un llibre a tots els que truqueu i jugueu. A 11:45, última cita amb l'actualitat, darrer flash informatiu. Abans d'acomiadar-nos, ens posem al dia i entomem la recta final del matí. Una recta final, mitja hora final, que consta de pantalles amb Carles Gala i de fake news. Així tancarem aquest matí de dimarts 17 de març. Som-hi!
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local. El temps.
A la roda política d'aquest matí, d'aquí uns instants, abordarem fenòmens meteorològics adversos, però la setmana està sent molt plàcida. Aviam com continuarà. Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Hem encarat aquesta setmana i també comencem aquest dimarts amb un ambient molt estable. Avui serà un dia radiant, marcat per el domini total del sol i amb no massa fred. De fet, serà un dia novament primaveral i al migdia fins i tot podríem anar ja amb màniga curta perquè les màximes es podrien enfilar fins a aquests 19 o 20 graus. De cara a demà també pocs canvis en la situació. Sol, potser algun núvol alt i prim que podria aparèixer de cara a la tarda. Amb unes temperatures encara molt suaus podríem baixar un pèl. No arribarem a aquests 20 graus, però ens hi aproparem. I de cara dijous i divendres, situació també bastant similar, eh? No tindrem massa canvis en el pronòstic, les temperatures potser les màximes baixen lleugerament, amb més núvols, però sense precipitacions, i haurem d'estar pendents novament de cara al cap de setmana. Els models no s'acaben de posar d'acord, l'europeu diu una cosa, l'americà diu una altra, a veure qui acaben de dir de cara demà i demà passat, però podríem tenir novament un cap de setmana marcat per les precipitacions. I ara, amb aquestes temperatures tan elevades, sobretot al migdia, quan tenim l'entrada d'una massa d'aire fred, això afavoreix que tinguem aquestes tempestes localment intenses i fins i tot en forma de calamarsa, que és el que va succeir el passat cap de setmana. Per tant, ho haurem d'anar afinant. Ara mateix es fa molt difícil de concretar el pronòstic de cara al cap de setmana, i molt menys fins i tot la Setmana Santa, que alguns ens pregunten com s'encara. Per tant, ho haurem d'anar concretant de mica en mica, però fins al cap de setmana el que sí que podem assegurar és que tindrem aquest domini parcial o total del sol i amb aquesta situació primaveral. Això és tot, bona setmana.
Gràcies, Marc, que vagi bé.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Un cop al mes, els dimarts, ens visita l'Òscar Cerdà amb la seva secció Vinyetes, que ens endinsa en el món del còmic. Avui, per conèixer un dels grans mestres del còmic estatal i europeu, Antonio Hernández Palacios. Per conèixer a fons aquesta figura, anem cap a Ràdio Sant Sadurní. Allà ens espera, juntament amb el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, un d'aquests autors incunables del còmic estatal, també a nivell europeu, i un autor que també posa molt èmfasi en la historiografia, en les seves vinyetes. Òscar, bon dia.
Bon dia, sí, sí, totalment, totalment. L'Antonio Hernández Palacios és un colós del còmic amb una obra vastíssima. I, en fi, ara farem quatre pinzellades d'aquest artista que, sens dubte, amb un llistat de 10 seria un dels que, del meu llistat particular, formaria part d'aquest llistat de 10 autors, dibuixants, destacats del panorama nacional.
Un il·lustrador, un escriptor, una persona que va començar la seva carrera molt tard, també per diferents temes, un d'ells l'etapa franquista.
Ara en parlarem. Sí, sí, és curiós perquè arrenca o eclosiona amb el món del còmic ja complerts els 50 anys. Vull dir, si et sembla, fem quatre pinzellades d'aquest artista immortal. L'Antonio és el 16 de juny del 2021 a Madrid, amb una família humil, d'extracció humil, i des de sempre manifesta aquella passió per l'art, per les belles arts, no? De fet, estudia a l'Escola de Belles Arts de Sant Fernando a Madrid, i aleshores el problema és que esclata la Guerra Civil i durant aquest impàs de la Guerra Civil no deixa de dibuixar, fa cartelleria. Això també l'ajudarà amb una obra posterior i a tenir una visió bastant cinematogràfica de l'encaix de les vinyetes i de la planificació de les vinyetes. També va treballar en revistes del moment. I en acabar de la guerra, que insisteixo el va marcar molt, va començar una etapa de dibuix publicitari. Entenc que també per una qüestió de crematística, per guanyar-se la vida. De fet, una de les obres destacades d'ell, que va fer junt amb un altre publicitari, va ser el famós Toro d'Osborne, que encara a hores d'ara veiem amb alguna carena de la pell de toro, no? Han anat desapareixent, però però va ser en el seu moment un icona, un logo molt, molt mític, no? Però com tu molt bé apuntaves, a finals dels anys 60, o sigui, si és del 21, imagina't, a finals dels anys 60, arrenca el que és la seva carrera com a dibuixant i autor de còmic. També val a dir, abans d'entrar en matèria dels personatges, que era un tipus amb molta cura del detall, una composició pictòrica influenciada molt també pel cinema, en aquella època la mainada, la canalla que tenien. Tenien pràcticament el cinema com a refugi, inclús per no passar fred, eh? Com deia el Juan Mercè, es refugiaven al cine com a, bueno, d'una manera per passar la tarda, però també per combatre a vegades el fred, no? I al cine li va donar també aquesta composició pictòrica i va derivar molt cap a una temàtica històrica, com tu apuntaves, no? Aleshores, a l'any 70, arrenca amb Manos Kelly, un western, un còmic, un western dedicat al western americà, que, com també ja sabem, és a l'origen del cine. O sigui, Hollywood arrenca a Los Angeles, al desert, no?, quan es crea Hollywood, i, per descomptat, la temàtica de Wernster és una de les més potents que arrenca al cine. El coneixes, el Manos Kelly, o no?
Sí, que el coneixo. També has portat una referència d'una d'aquestes publicacions i, com comentàvem, és un autor que té cura també de l'àmbit historiogràfic i en aquest àmbit, en el western, ho cuida molt, això.
Ho cuida molt i em recorda molt el tractament. Pots sentir la pols del desert, les arrugues, els Stetsons. La documentació, com et deia, era molt rigorosa. Em recorda molt a Jean Giraud, a l'autor de 30 Blueberry, que hem parlat bastament aquí amb ell, amb alguna altra vinyetes, i és un tipus que, per ser espanyol, realment et transporta al desert, a la pols, del Monument Valley, no?, també captat per el gran John Ford, a Centauros del Desierto, o la Diligencia, i realment estàs al western, és a dir, l'Antonio era un molt rigorós amb això, i veritablement Manos Kelly va ser un gran trampolí, diguéssim, per arrencar amb el món del còmic. Seguint amb el tema històric, que tu ja has mencionat, té també una obra colossal, que és El Cid, curiosament.
Aquí ja viatgem a una època més passada, però no ens movem de l'àmbit historiogràfic i bèl·lic. Tu... Deu ser el tema, sí, el tema predilecte d'Antonio
Sí, Palacios. Sí, sens dubte no es va bellugar del registre històric al llarg de la seva carrera, i tant la Manos Kelly, que per cert no ho he esmentat, el va publicar la mítica revista Trinca, que jo sempre atribuïa que era catalana, però no, era una editorial que es deia Doncel, a Madrid, que ens va costar aquesta sèrie de talents, a part d'ell, altres, però la revista Trinca va formar part també del meu imaginari i de la meva, vaja, de la meva influència comiquera ja des de ben petit, eh? També dir, val la pena dir-ho també de cara als aficionats al còmic, que tant Manos Kelly com El Cid avui han estat revisitats i compilats amb uns monogràfics, amb uns àlbums que glosen tots aquells àlbums separats, que són fantàstics i es troben.
Aquesta és una de les grans notícies del còmic. Per exemple, també ho vam parlar en l'anterior episodi del Capità Tro, que ara mateix també es pot trobar amb una versió doncs gran de molts dels capítols, perquè abans els còmics es venien per separat en petites historietes i ara tenim aquesta oportunitat de poder rellegir-les totes juntes.
Els famosos integrals que, a més, ens regalen la vista amb material extra, sovint, amb esbossos... Són integrals molt, molt acurats, que inclús demanen col·laboració dels hereus dels autors, quan és el cas de Franquén o el propi Antonio Hernández, no? I bueno, tenen aquest material extra que fan les delícies de l'aficionat al còmic, no?
Parlem d'aquests hereus, però fora de micròfons també hem parlat que l'Antonio Hernández Palacios tu també el visualitzes com un autor similar a un altre dels icònics a l'altra banda de l'Atlàntic, a Amèrica.
Efectivament. Si busco un símil, és inevitable pensar en Harold Foster, el gran Harold Foster, que aquest xic també és un derreclinatori, i que, a diferència d'ell, pràcticament tota la seva carrera la va dedicar a Prince Valiant, a Príncipe Valiente, que va continuar quan ell la va deixar amb John Colin Murphy, però és grandiós, vull dir, havia fet també Tarzan, havia fet una versió de Tarzan, del Tarzan del Hogarth, si no m'equivoco, de l'autor, no, de Burroughs, perdona. Però l'Antonio, sí, em recorda absolutament, tant amb el rigor històric, amb aquest grandiós Harold Foster que tu esmentaves.
A nivell d'estil potser són diferents. Si vols podem parlar més concretament de l'estil d'Antonio Hernández Palacios. Hem parlat d'aquest tractament de la historiografia i sobretot aquest ús del detallisme a les seves vinyetes.
Absolut. El pinzell d'ell és una meravella. Suposo que utilitzava la tècnica de plomilla i pinzell, però tenia utilitzava molt la trama a nivell, diguéssim, de les arrugues, de les cares, la pinzellava molt, era capaç, per exemple, amb el cas de McCoy, que encara no n'hem parlat, és un segon Wednesday Day, que és el que catapulta internacionalment, amb guió de Jean-Pierre Gourmelin. Per exemple, el McCoy, el protagonista, era en Bob Redford, en Robert Redford, i el que és la barba, el treball de pinzellat era brutal. Per això et dic que Harold Foster i ell tenen aquest, no puntillisme, però aquest detallisme molt, molt, molt potent, no?
Comentàvem que en els seus inicis es va dedicar també, durant sobretot el període de la Guerra Civil, a fer il·lustracions del bàndol republicà, i tenim referències, tenim publicacions, una d'elles, la més destacada, podria ser Eloy.
Efectivament. Després de McCoy, aborda Eloy, Uno entre muchos, que és una meravella també amb el mateix estil i amb aquest rigor de documentació que avui també sortosament podem trobar en algun compilatori, però que amb els seus orígens em sembla que van ser dos o tres àlbums per separat, i és una obra que per descomptat es va publicar després de la mort del dictador. Fantàstic també té Roncesvalles, i per descomptat és un tipus molt guardonat i probablement el més important de la seva carrera és el Yellow Kid a l'any 74 al Festival de Lucca, un dels festivals de còmic més prestigiosos, junt amb el d'Angoulême i el de Los Angeles, però aquest de Lucca és un dels més potents, i per descomptat no oblidem també el Saló del Còmic, però el guardó més potent probablement és en Yellow Kid.
Parlàvem que és un autor que va començar tard a eclosionar la seva carrera. Això també ens dona una visió o un exemple que mai és tard per iniciar-se.
Exacte. I a més, és curiós, no? No sé si ho comentàvem fora de micròfons, que dèiem que molts autors ja que estan potser pensant en la jubilació a partir de la cinquantena, justament ell arrenca amb una esbranzida molt potent, i fins al 2000, crec que mor, o 2002, està en actiu, que jo sàpiga, i sense perdre un àtom d'aquesta grapa dibuixant d'aquesta potència.
Ja preguntant-te, com una persona que es dedica professionalment a aquest sector, quines diferències o què diferència del còmic històric que és el que potser desenvolupa Antonio Hernández Palacios amb altres gèneres? Què és el que es pot trobar al lector en aquest cas?
El lector se m'acut que, a part del gaudi, no, de llegir un còmic i de sobretot d'aquest art que té tant a veure amb el cinema, no? Perquè la planificació és la mateixa, planos, mitjos, panoràmiques, grans vinyetes o vinyetes de detall, el que es pot trobar per descomptat és una via, és una pista per aprofundir més sobre allò que ens expliquen, per dir alguna cosa. Si llegeixes Eloy, és fàcil que de cop i volta vulguis investigar doncs, com era la guerra, com era el bàndol republicà, com era el tema dels anarquistes, com va esclatar la guerra civil, i per tant són autors que tenen aquest plus afegit, no? A més de gaudir de la seva lectura i sobretot del dibuix, perquè jo a vegades em veig perdent minuts veient detalls d'una vinyeta d'un tanc republicà, amb el cas d'Eloy, o d'un Stetson, com et comentava, amb el cas de McCoy o de Manos Kelly.
Home, fins i tot també el fum dels trets de les armes a Eloi, o sigui, el perfeccionalisme està a tot arreu. Un autor, no sé si ha tingut referents en el pas del temps o gent que s'hagi fixat en la seva obra.
N'estic convençut i m'imagino que el bo d'Oriol García Guera, un dels autors que ja també ha sortit al Vinyetes, molt preuat a nivell nacional, a nivell d'aquí de Catalunya, també és un autor que estic convençut que l'ha influenciat, i a més és un autor que el seu gruix, el gruix de la seva obra és justament històric. Vull dir, és un especialista en història, i per tant segur que l'Antonio Hernández és un referent d'ell, sens dubte.
Doncs, Òscar, nosaltres que arribem ja a la recta final parlant d'un altre incunable. Estem parlant aquests últims vinyetes de grans icones del món del còmic. Avui destaquem a l'Antonio Hernández Palacios i, sobretot, les seves obres més destacades, per si algú vol aprofundir, vol descobrir. Manos Kelly, McCoy, El Cid...
Roncesvalles.
Eloi, o Roncesvalles. Moltes gràcies, Òscar. Ens veiem d'aquí un mes.
A vosaltres, una abraçada.
Rosalía ha iniciat aquesta passada nit la gira de Lux i amb aquest Berghain, amb orquestra, arribarem a 9:15, flaix de notícies i engeguem la roda política dedicada a incidències vàries meteorològiques, ventades, danes, riuades...
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15. La policia local de Vilafranca deté 3 homes i intervé 630 quilos de haixís
en un taller. El passat 8 de març, al voltant d'un quart d'una de la matinada, la policia va rebre l'avís d'un ciutadà que havia detectat activitat dins d'un taller mecànic que aquella hora havia d'estar tancat al públic. En arribar al lloc, els agents van observar dos individus sortint de l'establiment. A l'interior, els agents van localitzar un camió amb diversos paquets al seu interior, així com un tercer individu assegut dins la cabina del vehicle. Els agents van percebre una forta olor compatible amb haixix. En comprovar el contingut dels paquets, van confirmar que contenien diversos farcells de la substància, perfectament embolicats i preparats pel seu transport. La policia local va detenir els tres homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en la modalitat de tràfic de drogues i va comunicar els fets als Mossos, que es van fer càrrec de la instrucció del cas. Les comprovacions posteriors van determinar que el pes total de la substància intervinguda ascendia a aproximadament 630 quilos. Finalment, els detinguts, un dels quals tenia un antecedent policial, van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vilafranca. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, Ramon Zavalla celebra aquesta actuació policial i felicita els agents del cos que van intervenir en l'operació. S'ajorna fins dilluns que ve el restabliment de la línia R4 entre Sant Sadurní i Martorell. El servei de la R4 de Rodalies, tallat des del passat gener a causa d'un descarrilament mortal, no s'ha pogut restablir aquest dilluns com estava previst. Segons informen des de l'estació de Sant Sadurní, la nova data prevista per la reobertura del trajecte entre Sant Sadurní i Martorell és el proper dilluns 23 de març. Mentrestant, els viatgers continuen depenent dels serveis alternatius establerts per Renfe. El Rítmic Olèrdola ha tancat un cap de setmana molt positiu amb bones actuacions de les seves gimnastes en diferents competicions, en una temporada que està sent especialment bona pel club. Cal destacar la medalla de bronze de Carla Rovira a la segona fase de nivell 4, celebrada a l'Ampolla, confirmant el bon moment de forma de la gimnasta. Rovira ja havia pujat al podi en la primera fase disputada a Cerdanyola, on va aconseguir una segona posició. D'altra banda, a la primera fase de nivell 5, celebrada a Sils, la gimnasta Foix Verdugo va obtenir una meritòria segona posició, mentre que Foix Prat va finalitzar quarta, completant també una gran actuació. El passat diumenge 8 de març es va celebrar una nova edició del Trail L'Arboç 2026, que va reunir centenars de corredors i caminants en una jornada esportiva marcada pel gran ambient i la participació d'esportistes arribats d'arreu del territori. La prova s'ha consolidat com una de les cites destacades del calendari esportiu del Penedès, amb diferents distàncies adaptades a tots els nivells i edats. La jornada va començar amb la sortida de la cursa Trail 20K, la distància més exigent, seguida de les curses Trail 12K i Minitrail 5K, així com de les caminades populars. Les curses infantils, celebrades al final del matí, van permetre que els més petits també participessin de la festa esportiva amb recorreguts adaptats. L'organització, a càrrec del Club Esportiu L'Arboç, amb col·laboració de l'Ajuntament, ha destacat la implicació dels voluntaris i voluntàries, així com el suport de policia local, protecció civil, brigada municipal, treballadores del Departament d'Esports, tècnic de turisme, clubs esportius col·laboradors i alguna empresa col·laboradora que han fet possible el bon desenvolupament de la prova.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
En un clar símptoma dels efectes de l'innegable canvi climàtic, aquests darrers mesos s'han anat acumulant fenòmens excepcionals com ventades i danes que han posat a prova la resistència d'infraestructures i d'equipaments públics. Avui, a la roda política del Penedès en xarxa, volem parlar-ne i saber com ho afronten els nostres municipis. Volem conèixer si disposen de plans de protecció civil, quins recursos activen o bé què demanen administracions supramunicipals. Des de Ràdio Vilafranca hem pogut conversar d'aquestes qüestions amb el regidor de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent. Bon dia.
Hola, bon dia.
L'esclafit de la Festa Major del 2023, la Dana de juliol de 2025, que va causar danys molt importants, dels quals encara no ens hem refet del tot, al complex aquàtic i a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, o més recent, la ventada d'aquest febrer, que va tornar a afectar l'hospital, en aquest cas la teulada, i que va causar més de 90 incidències. Han fet, regidor, que Vilafranca hagin fet un màster en fenòmens meteorològics adversos, pràcticament.
Sí, sí, tens tota la raó, perquè bé, ens ha tocat de tot, menys neu, l'han tingut de tot, pluges, vent, a l'estiu també les onades de calor, sí. Sort que bueno, nosaltres ja teníem el document de protecció civil, el municipal.
Es diu Duprocim, no? Aquest mal nom.
Sí, és un nom que a vegades encara en costa d'allò, traduir-lo. Però bueno, nosaltres ja tenim el document aquest on ja es contempla tots aquests supòsits que poden passar i, bueno, i ara l'han revisat a finals d'aquest any, afegint-hi ja també la casuística que en tenim. I ara, bueno, ara aquest mes passat es van recollir alguna aportació que es va fer d'algun altre grup i, bueno, i ara ja el tenim plenament vigent.
Ara parlarem del Duprocim, però una qüestió. És una sensació o és que realment tots aquests fenòmens extrems sovintegen més? Perquè el catàleg que he fet és que és un darrere l'altre.
Sí, 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 sí. Bueno, jo crec que és el canvi climàtic que s'estan produint fenòmens més extrems, tant amb calor, com amb fred, com amb aigua, i afortunadament nosaltres, la Dana que vam tenir el mes de juliol, bueno, vam tenir les inundacions al complex aquàtic i a l'hospital, però no hi va haver cap desgràcia personal, que a vegades, quan sense dir inundacions que hi ha, sempre hi ha alguna víctima, i afortunadament doncs, bueno, les coses han funcionat el millor possible, perquè quan ens arriba un avís de protecció civil de que fan el mapa de Catalunya, ho fan persones, doncs, bueno, quan ens arriba l'avís, doncs, segons si és de pluja, doncs ja s'avisa que a la zona esportiva no s'hi fagin activitats.
És un punt negre, eh?
Sí, 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 sí. Sí, perquè sí, és que és veritat. Bueno, ara s'ha refet un mur que hi havia, però bueno...
És la patata calenta, no?, quan
exacte,
hi ha fenòmens extrems.
Exacte, sí, sí.
Perquè com es fa front des de l'Ajuntament? Abans al·ludia aquest document que s'ha aprovat definitivament en el ple d'aquest mes de febrer, el Duprocim. Com es fa front des de l'Ajuntament quan arriba l'alerta o un avís de fenomen meteorològic advers o de qualsevol risc per la població?
Sí, bueno, nosaltres a l'Ajuntament ja tenim un departament on hi ha el tècnic, el cap de protecció civil, que és ell el que ens avisa de quan es declara alguna alerta, doncs s'apliquen els procediments, no? Si és d'aigua, doncs el que t'estava explicant abans, però si són de vents, pues, també s'han de prendre actuacions, per exemple, aquestes ventades que hi van haver al febrer també, bueno, s'estava a punt de preparar el carnaval infantil, que sortien tota la canalla pel centre de la vila, doncs bueno, el dia abans ja hi havien totes les tanques posades i a la venir aquesta alerta de vent, doncs bueno, es van retirar totes les tanques perquè allò hagués pogut ser un risc i, bueno, i es va adequar doncs, les activitats que tenia que fer la canalla, o les feien dins el pati o bueno, buscaven una altra alternativa, no?
Qui pren aquestes decisions? Hi ha un comitè de crisi, per entendre'ns?
Sí, amb aquest de les ventades es va activar el FECOPAL, que i el qui el presideix és l'alcalde. Llavors sí que es reuneix un comitè de crisi on hi ha la policia, bueno, el regidor de
seguretat,
no? l'urbanisme, el via pública, bueno, tots els estaments que estan d'allò, i llavors es decideix, doncs, bueno, que si el carnaval doncs no pot sortir aquest dia.
A vegades no s'entenen aquestes decisions quan s'anul·la alguna activitat, perquè després, un cop passada, toro passat, dius, no n'hi havia per tant.
No n'hi havia per tant, sí, sí. És veritat,
això segur que s'ho senten a dir sovint.
Sí. Sí, però bueno, clar, si no ho fas i passa, llavors poden demanar responsabilitats. Millor que els vents no siguin tan forts, però bueno, que déu-n'hi-do, eh? Vents de 100 quilòmetres...
102, 103, no, sí, em sembla, el febrer passat.
A la Granada em sembla que una escola els hi va volar el sostre i si hagués hagut canalla al pati...
No només no lamentaríem que, danys que, materials,
exacte,
no?
Sí, sí, més val pecar per això que no pas el que et diguin. Vindrà unes pluges i després no és tant. Bueno, i si acerten.
Aquesta és
que
la
normalment
consigna,
acenten,
no?
Eh? Sí, sí.
Pel que fa al Duprocim, que s'aprovava definitivament en el ple del febrer passat, quines són les actualitzacions més destacades?
Bueno, les actualitzacions més destacades, bueno, hi ha hagut, per exemple, empreses de risc, de perillositat, les benzineres que s'han posat noves, això s'ha tingut que incorporar, algun centre religiós que també està... la mezquita, els mormons, tot això ja s'ha incorporat al Duprocim. I després, bueno, el tema de refugis climàtics...
Clar,
doncs, bueno,
estem...
tot això s'ha
no ens oblidem de la calor, no?, de l'estiu.
Exacte, exacte.
És terme, el de refugi climàtic, que fins fa 5 anys desconeixíem.
Pensava, feia calor i ja està, no?
Però I ara cada estiu estem recordant quins refugis hi ha, que és
bueno,
bo
accedir... Mica és posar al dia totes aquestes variacions que hi han i, bueno, i si hi ha els hotels també, algun hotel que no estava posat, doncs també s'ha incorporat, perquè bueno, perquè són les zones on hi podria haver més conflictivitat o més perillositat.
Sense oblidar la zona esportiva que dèiem abans,
exacte,
que ha demostrat
exacte.
Ser un punt calent.
Sí, sí, sí. I a l'hospital... doncs, bueno, es va actuar... Bueno, jo crec que amb l'aiguat aquell que hi va haver vam tenir la mala fortuna que una rasa que tenia que desembocar l'aigua al seu lloc doncs va rebentar un mur i com que baix a l'hospital estava en un subterrani i hi havia tots els aparells d'energia i tot això, doncs, bueno, això se'n va anar en orris i, bueno, en 3 setmanes es va poder tornar a funcionar.
Parcialment.
Sí, però bueno, no, pràcticament l'únic que va quedar era la diàlisi, que es va retrasar un mes. Però tot el que més, bueno, però es va traslladar un centenar de malalts en diferents centres hospitalaris també, que això mai es havia vist, tancar un hospital. Bueno, doncs en tot i ens estem habituant, no? Però em vinc a referir que bueno, s'han anat superant les coses, l'hospital encara no ha acabat del tot, perquè aquests equips que estaven a sota, en sòtanos, encara estan allà, però estem pendents ja de tenir el finançament perquè puguin anar l'airat, es tindrà que reforçar teulades perquè hi puguin anar tot això, i que si ens ve un altre, doncs almenys això no ens afecti, o no ens afecti tant.
Per acabar, quina és la consigna als veïns de Vilafranca, a la població, quan hi ha alertes, quan es fan recomanacions des de l'Ajuntament?
Bueno, la consigna és fer cas de les recomanacions que es fan, ja sigui des de la Generalitat, els missatges que ens arribin, doncs fer-ho, no anar en zones, si és una alerta per aigua, no anar en zones on hi hagin rases o rieres, perquè pot passar, i aquí històricament alguna persona es havia mort d'ofegada, amb alguna riera. I, bueno, fer cas que després la cosa no ha sigut tant, bueno, millor, però fer cas de la gent que hi entén, i, bueno, i prudència, i ja està.
És Jordi Junyent, regidor de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, que ens ha pogut acompanyar una estona. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara anem al Baix Penedès, concretament a la Bisbal del Penedès, de la mà de Domenys Ràdio i de la Lourdes Meronyó. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és, anem a parlar d'aquestes incidències i comptem amb l'alcaldessa en funcions de la Bisbal del Penedès, la Judit Vidal. Molt bon dia, Judit, com estàs?
Bon dia, molt bé, encantada d'estar amb vosaltres.
Ho sé, ho sé. A més, aquesta setmana tindrem dos cops. Anem a la part de la roda política que avui dediquem a les incidències, ventades, riuades, a Protecció Civil en general. Vosaltres, des de l'Ajuntament, tu com a alcaldessa, quan ha hagut aquests avisos, com ho gestioneu? Perquè us arriba m'imagino que us arriba un missatge al CECAT.
Sí, ens arriba un avís del CECAT, ara tot està així molt prudent, per dir-ho d'alguna manera, s'interrompeixen les classes, ens avisen de que no hi hagi desplaçaments, totes aquestes coses. No, fins ara era tot una mica més lleu. Jo entenc que la Generalitat es curi amb salut després de totes les coses que han passat i que ara doncs, l'alarma sigui una mica més potent. Uh-huh. Nosaltres l'última vegada el que vam fer va ser reunir els treballadors de la brigada, més demanar una mica de consell a l'ADF. Nosaltres no tenim ni policia local ni protecció civil i pues, entre tots intentem estar una mica al tanto de les coses que passin, si cau algun arbre. Normalment a la Bisbal, com fa molt vent, com sí. En la majoria de llocs d'aquesta comarca, mai és tan greu com diuen que serà, perquè ja hi estem una mica acostumats. Però sí que és veritat que sí que ens ha caigut algun arbre, sobretot algun cable que ja no es fa servir bàsicament de telèfon. Aquestes coses, doncs estem una mica al tanto per poder retirar l'arbre ràpid o lligar el cable o avisar la companyia. Aquestes coses.
Clar, no tenir ni policia ni protecció civil, suposo que el que deies, no? És a dir, al final tu has de fer tu una mica i en certa manera seguir els consells, no? que us marquen des de la Generalitat.
Sí, sí, nosaltres seguim els consells al peu de la lletra i a més confiem en les ADFs que ens expliquen, ells tenen molt control sobre el territori, quins espais podrien ser més o menys perillosos. Aquesta setmana passada, per exemple, va caure al mur d'una casa, que això és a conseqüència també de moltes ventades seguides i sobretot de molta, molta, molta pluja. Tot estava molt sec, hi havia molta sequera i al caure tantíssima pluja tan seguida, doncs ha fet que algunes coses debilitessin. Però sí, sí, nosaltres seguim els consells que ens dona la Generalitat i també, sobretot, doncs l'experiència del nostre cap de la brigada o de l'Associació de Defensa Forestal o el que ens manen els Mossos i els bombers en el cas de que hagin d'intervenir, que no és massa sovint.
La ciutadania, al principi has dit una cosa molt interessant, no? És que ara qualsevol previsió meteorològica que sigui així una mica fora de lo normal o més forta ja ens col·loquen en alerta. No ens hem passat una mica massa?
Bueno, jo crec que més val prevenir que curar. Jo crec que ara ja sempre estarem així, no, ja no tirarem enrere, diguéssim, perquè ningú vol córrer el risc de que se li desmadri la cosa i ser-ne el responsable. I, home, doncs aquestes últimes vegades ha sigut tot una mica exagerat, perquè en cap cas ha fet més vent aquell dia que feia 3 dies o que l'endemà.
Totalment.
Però entenc que, bé, ja ho sabem, no? Això, quan Barcelona perilla, perillem tots.
Això ho dèiem molt, el dia aquell de... Uau, però si aquí no sí. Està passant res, no? Si estem acostumats.
Sí, sí. Però jo també entenc que si passa, o sigui, si no tiren l'alarma, si no sé què hi passa, doncs serà un problema. Per tant, jo no em queixo, faig cas. La vida de l'Ajuntament canvia molt perquè tenim molts treballadors municipals que no viuen al municipi, llavors ells no venen, teletreballen i és tot una mica complicat. Hi ha feines que tothom sap que no es poden fer amb teletreball, però clar, tu no pots obligar algú a venir a treballar si hi ha un bando de la Generalitat que diu que la gent no agafi els cotxes ni... Clar, es complica tota una vida. Les escoles, una mica, les escoles fan festa, els pares doncs, que treballen no poden estar amb els nens. és tot una mica més complicat. Però jo entenc una mica la posició política, que és molt difícil fer-ho així amb bisturí a cada lloc el que toca, és que vés a saber.
Què us diu la ciutadania? Perquè en el cas, recordo de farà l'any passat, quan va haver-hi una alerta que va afectar a Calafell i Cunit per l'incendi d'una empresa a Vilanova, si no recordo malament, de piscines, me'n recordo que les alertes no arribaven, o arribaven en certs llocs i en altres no. Què us diu la ciutadania al respecte quan arriben aquests missatges que a vegades fins i tot alerten més que, sobretot, la gent gran, no?
Bé, et pregunten què han de fer, què no han de fer, què poden fer, si... Però en general, bé, jo crec que ja estan una mica acostumats. Després sempre hi ha... O sigui, quan la notícia surt a la tele, ja tothom et truca i et pregunta. Demà hi haurà classe? Demà hi haurà... L'Ajuntament estarà obert? Demà... Abans inclús de que hagi sortit l'alerta. Un cop els hi dius, no, fins que la Generalitat no ens digui el què. Naltros igual, doncs ells esperen, suposo que els hi soni l'alerta al mòbil o que ho anunciem nosaltres a les xarxes o el que sigui. Però en general s'ho prenen bé, una mica així a vegades de cachondeo sobre l'endemà, el dia assenyalat, si és que ha fet menys vent inclús o més, o una mica així, però bé, en general s'ho prenen bé.
De fet, vosaltres a la Bisbal del Penedès, pel que fa a xarxes, fa molts anys que quan hi ha hagut una alerta de previsió meteorològica ho heu anunciat. Ara us obliga més a fer-ho a través de l'Agora i a través de les xarxes?
No, igual, eh? Nosaltres tenim molta, molta, molta comunicació de xarxes. Som molt actius, anunciem tot de la mateixa manera que anunciem les coses que vindran, anunciem les coses fetes, anunciem els actes, tot, doncs això és una cosa més, eh? Som molt actius. Entenem també que hi ha molta gent que no té xarxes, molta més de la que ens pensem. Hi ha gent que és gran i té uns mòbils més senzills. A l'Agora, el que abans era Levando, que ara és a l'Agora, per això és molt útil, perquè això sí que nosaltres ajudem a descarregar-ho a molta gent. Ja ho vam fer durant la pandèmia i ho seguim fent, perquè és una xarxa social molt pràctica, perquè no hi ha comentaris, no hi ha contaminació, diguéssim, o sigui, surt la notícia pura i dura i ja està. Uh-huh. Però tot i amb això, hi ha molta gent gran que no té xarxes i a vegades no ho saben. O sigui, nosaltres, per suposat, a l'Ajuntament mai està tancat al públic quan hi ha una alerta d'aquestes, encara que estiguem treballant amb serveis mínims. Però a vegades ve gent i li dius, però com és que vostè baixa avui? No ho sap, que... I et diu, no, és que no m'havia enterat, perquè encara que no ens ho pensem, hi ha molta gent que no té xarxes socials. Però vaja, nosaltres intentem arribar a tot arreu. Sí, convé quan és una cosa així, que hem de tallar un carrer, que hem de fer alguna cosa, fem buzoneo, eh? Ho fem així una mica a la vieja escuela. Si s'ha caigut un arbre, hem de ballar un carrer, el que sigui, doncs intentem almenys avisar, encara que sigui porta per porta, els veïns del voltant. Uh-huh. Però bé, les alertes són un avís més de les xarxes. Nosaltres publiquem cada setmana si el VentCat dona vent, si donen pluja, si... Nosaltres això ja ho fem de normal.
Uh-huh. El tema de no tenir protecció civil, depèn de vosaltres, directament de l'Ajuntament, o de què exactament?
Bé, la Protecció Civil és un grup... Nosaltres som un municipi de menys de 5.000 habitants, per tant no estem obligats a tenir res en concret, ni policies locals, ni... Però la Protecció Civil és un grup de voluntaris, de la mateixa manera que ho són els ADFs. Si aquí es constituís un grup de Protecció Civil de la Bisbal, doncs hi seria, però està format per voluntaris. Nosaltres amb l'ADF ja fem, diguéssim, per nosaltres és, entre cometes, la nostra protecció civil. Sempre que necessitem alguna cosa, els truquem i ells sempre estan a punt d'ajudar-nos en el que sigui. No sé exactament de què depèn. El no estar obligats, doncs depenem una mica de que algun grup de voluntaris decideixi formar-se en protecció civil. Uh-huh. Bé, no en tenim de moment.
Doncs jo crec que ens ha quedat prou clar, Judit. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a la roda política i el divendres ens escoltarem amb la gent del detall i els tres toms.
Pues moltes gràcies a tu, com sempre.
Una abraçada.
Adéu. I was a ghost, I was alone. 두어진 계속해.
És Golden, la cançó de K-pop, que ha guanyat l'Oscar i que s'ha convertit d'aquesta manera en la primera cançó de pop coreà que s'endú un Oscar. És la banda sonora de Les Guerreres, que ho ha patat a Netflix, amb la qual tanquem aquesta primera hora. These patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like a